10 i 10. Senyor Lluís Comerón, moltes gràcies per acollir-nos avui a la seu de casa seva, a la casa dels que ens fan les cases. És el degà del Col·legi d'Arquitectes, ha estat professor molts anys també a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i a la del Vallès. 4.000 arquitectes s'han aplegat fins demà que tanquen, i amb la cloenda hi ve el president de la Generalitat. I, escolti'm, vostès feia molt temps que no feien un congrés.
Sí, feia 20 anys.
20 anys. I s'han posat allò mans a la feina perquè què és el que volien saber? Quins objectius tenien?
De fet, repassar la situació actual i precisament a base d'actes i de trobades amb els arquitectes i amb no arquitectes, identificar quins són els nous reptes, quines són les necessitats, entendre bé quines són les necessitats, les que ja estem responent, i quines són les aspiracions que ens han de permetre anar construint aquesta ciutat i aquests habitatges que responguin millor en el futur.
Ara ho dèiem nosaltres, expliquem cada dia qüestions, diríem, esclar, les notícies habitualment són males notícies, no? Molt poques vegades en podem dir algunes de bones. Estem parlant darrerament d'emergències socials, de multes als bancs que no cedeixen pisos, de fins i tot desgràcies perquè amb aquesta emergència social hi han talls dels subministres. Amb tot això, vostès, els arquitectes, què hi tenen a fer i a dir?
De fet, els arquitectes, la responsabilitat que tenim és la construcció de tot allò que ens envolta. És a dir, hi ha arquitectes perquè la societat, des que vam deixar les cavernes, vam voler construir-nos artificialment un espai que ens permeti viure millor. A cada època, viure millor implica problemes diferents i aspiracions diferents. En aquest moment el problema és l'habitatge, i l'aspiració és que la ciutat ens aculli i ens tracti millor.
Molt bé, però ja veurà, senyor Comerón, jo vaig al tema concret. Aquí tenim situacions d'emergència i tenim uns arquitectes. Vostès tenen a les mans fer alguna cosa per transformar les nostres vides? No sé si transformant els habitatges, transformant les ciutats, què poden fer?
Necessitem habitatges diferents.
Com han de ser aquests habitatges?
Han d'estar adaptats a necessitats que ja no són els mateixes. Ni vostè ni jo vivim com vivíem fa 10 anys ni com vivíem els nostres pares. Però, en canvi, estem en habitatges que majoritàriament segueixen fets a l'antiga, que contaminen, que generen CO2, que estan malbaratant l'energia. Necessitem uns habitatges i una ciutat que s'adapti a una realitat i a unes necessitats que no són aquelles quan es van construir.
Molt bé. Habitatges més petits?
No.
Com són, doncs?
No necessàriament, al contrari. Habitatges que siguin més confortables. Habitatges que en tinguem de tipus diferents perquè puguin respondre a necessitats...
Ensenya'm el catàleg. Què hi hauria d'haver en aquest catàleg?
Tenim famílies, en aquests moments, cada vegada de més d'una persona, de dues persones, tres persones. La gent gran, cada vegada ens hem fet més grans, i la gent gran té necessitats diferents, necessita poder accedir als habitatges de manera diferent. Tenim noves tecnologies que ens permeten viure millor i, sobretot, hem de poder tenir accés a l'habitatge, hem de poder tenir habitatge, per tant, habitatges més assequibles, més baratos, més de lloguer, noves maneres de construir o de reconstruir la ciutat.
Molt bé, llavors, si ens fan els habitatges més barats, perdoni, però vol dir que ens posaran uns materials més dolents?
No, vol dir que hem de construir amb models diferents, probablement amb un urbanisme diferent, que generi sol d'una manera diferent. Pensi que quasi sempre, quan paguem un habitatge, paguem molt més pel pam de sol que està ocupant, que no per lo que s'està construint. Construir de forma més eficient, fa temps que hi estem treballant, de fet és un repte acumulat, i seguim treballant-hi per construir de forma, si és possible, més barata, però sobretot amb ciutats i amb mecanismes urbans que no ens facin pagar molt més pel dret a construir a sobre d'un pam de terra que no pel fet per allò que construïm.
O sigui, que llavors hauríem de tenir el sol més barat. Vol dir que per tenir el sol més barat, què s'ha de fer? Hem de pagar menys impostos? Com es fa perquè el sol, el terreny, valgui menys?
S'està preparant una nova llei d'urbanisme.
Sí.
Hi ha una llei d'arquitectura que també pot influir en aquest sentit.
Sí.
I hem d'anar generant mecanismes en les ciutats, mecanismes urbans, i sobretot entre els professionals la consciència de que això és possible, anar produint els mecanismes. En el Congrés hi ha hagut bastantes reflexions al voltant d'això, al voltant de la llei d'urbanisme, al voltant dels mecanismes de generació de sol i al voltant de com renovar les ciutats actuals i de com s'han de tractar els espais que encara no són ciutat.
Reptes. Hem parlat ara d'aquests. Quins altres reptes tenen al damunt?
El del canvi climàtic és una primera emergència que em sembla que ja tots compartim, per sort. Els edificis, l'edificació, les ciutats en general, són les responsables d'un terç de les emissions de CO2. Dels altres dos terços, tenim greus dificultats per, en alguns casos.
No
és fàcil, o fins i tot no sabem com resoldre-ho. Els arquitectes i en general el sector de la construcció sabem perfectament com fer edificis que no emetin CO2.
Perquè els edificis emeten CO2?
Fins fa dos segles no. L'arquitectura tradicional, els grecs, els romans, no emetia CO2. Des que apareixen les tecnologies en les edificacions, els edificis comencen a consumir molta energia. Consumir energia vol dir emetre CO2 en l'origen. És a dir, per tenir l'energia que consumim, algú l'ha de produir, i és aquesta la que emet CO2. Hem de fer edificis, i estem fent edificis que pràcticament no consumeixen energia o que no la consumeixen.
Què tenen de diferent dels habituals? És a dir, per què no consumeixen, no tiren a l'aire CO2?
Estan molt més ben aïllats, estan pensats bàsicament en aquest objectiu. Fins fa 20 anys no es pensaven en aquest objectiu, es pensaven per altres coses. Si fixem això com a prioritat, els fem més ben aïllats, els fem preparats per aprofitar el sol quan toca, però en canvi per tenir ombra quan tenim massa sol, perquè la ventilació natural pugui substituir pràcticament en les mateixes condicions a la ventilació artificial, i a part d'això, a més, amb materials que quan es produeixin no contaminin, per tant, amb els materials de proximitat.
Digue'm quins materials són.
Doncs els de tota la vida, el totxo.
El totxo?
Per exemple, és dir, aquells materials que no només contaminen menys de producció, sinó que, a més, no cal que els portem de la Xina, sinó que els estem produint aquí a prop.
Escolta, cap a la Xina, Suïssa, el Regne Unit, França, Alemanya, se'n va un de cada tres joves que es graduen a arquitectura. Per què?
Doncs perquè tenim una gran quantitat d'arquitectes i d'altres professionals molt preparats, i en aquests moments la necessitat del sector de la construcció, després de la bombolla i de l'esclatament de la bombolla, ha caigut moltíssim. Per tant, no hi ha feina en aquests moments per tots els professionals preparats que tenim.
Però bombolla, ara que sembla que de la crisi en sortim, tornarem a tenir bombolla immobiliària, no sé si en pisos de compra i de lloguer o no?
En absolut.
Per què no?
Pensi que en el moment que va esclatar s'estaven construint al voltant de 100.000 habitatges a l'any. En aquest moment estem parlant de 7-8.000. Mai més, com a mínim durant la propera generació, tornarem a res que si li sembli. I ara, de vegades les notícies enganyen perquè ens diuen està pujant un 10%. És un 10% quan havia caigut un 90%. Per tant, per molt que pugi, seguirem molt allunyats d'allò que vam anomenar bombolla. No hi ha cap risc de que tornem en els propers anys a repetir allò mateix. En quant a producció d'habitatges, no en quant a preu. De fet, la bombolla ha sigut una bombolla de preu, una bombolla del preu del sol.
Sí.
Per tant, això sí que si no posem mesures, en algunes ciutats com Barcelona es pot reproduir parcialment.
Ah, i després parlarem amb el senyor Ignasi Fernández de Senespleda, que és advocat i assessor d'entitats bancàries, a veure si donen les hipoteques a dojo, com les donaven abans, o realment ara hi ha un... Clar, amb els problemes que això ha causat també, que de vegades no es podien pagar aquestes hipoteques amb l'arribada de la crisi, o realment ara s'ho miren una mica més. I de passada també, quina és la responsabilitat dels bancs? L'arquitecte actualment, més que fer pisos nous, rehabilita, però rehabilitar vol dir que aquella paret que estava descartronada, no sé com li diuen vostès, que estava malament, la tornen a pintar, o realment refan els pisos d'una altra manera?
S'han de fer diferents. Rehabilitar té dos significats. Restituir les condicions anteriors o fer de nou. És a dir, posar noves condicions.
Sí.
Està clar que el que necessitem és fer de nou, donar noves característiques a pisos antics. Només faltaria, és a dir, el que hem d'evitar precisament és que els pisos tinguin les característiques que tenien fa 50 anys, perquè és quan consumien més electricitat i quan no ens donaven el confort que poden donar. L'ambició és que donguin molt més confort, millor vida i consumeixin menys energia.
4.000 arquitectes s'han aplegat. Ara, si es miren els arquitectes a Catalunya, hi ha 2/3 aproximadament d'homes respecte a les dones, no? Un 62% no arriba d'homes respecte a les dones, però ja no tenen aquells grans despatxos. L'arquitecte actual és un autònom, no?, majoritàriament.
Un 75% són autònoms. Som autònoms.
No es fan milionaris, els arquitectes, actualment, eh?
No ens hi hem fet pràcticament mai, encara que sembli el contrari.
Sí, ho semblava.
Doncs, lamentablement, les estadístiques estan aquí, com a Europa, diuen el contrari. L'estadística europea, per no polemitzar sobre allò d'aquí, diu que els arquitectes europeus de mitja ingressen al voltant de 30.000 euros. És a dir, ser arquitecte no és fer-se ric ni aquí ni a tota Europa.
Va, i acabo amb dues idees. Aquest matí ha vingut a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Colau, que multarà Airbnb i en HomeAway amb 600.000 euros perquè anuncien apartaments turístics il·legals. Com ho veu, senyor Degà?
els apartaments turístics il·legals, en tant que il·legals, em sembla que tots estem d'acord que no haurien de passar. És a dir, necessitem, tenim una legislació, tenim un ajuntament que fixa regles en nom de tots, i per tant, el que no pot passar és que no seguim les regles que decidim entre tots que volem tenir.
I què en pensa de la superilla que hi ha al Poble Nou?
És una experiència que afronta una necessitat, que és definir els espais, definir la transformació urbana amb regles noves. La ciutadania vol participar més. Això és una magnífica notícia. Quan abans col·lectivament podíem confiar en que fos l'economia o la tecnologia que ens millorés la vida, ara col·lectivament estem convençuts que és la ciutat que ens ha de millorar la vida. I això està molt bé. Majoritàriament molta gent confia que la ciutat pugui millorar la seva vida. Doncs hem de trobar mecanismes que aquesta confiança pugui entroncar amb una manera de fer les coses que permeti que entre tots participem en aquesta construcció.
L'ha vist la superilla, vostè?
Sí, clar.
Sí, i el fet de que s'hagi de discutir què s'hi farà un cop ja s'ha tancat, vol dir que no hauria hagut d'anar a la inversa?
Estem, com he dit abans, en una situació excitant de canvi. És una pràctica, és un experiment, i en tant que experiment entenem que té sobretot el valor de que un cop fet puguem entendre què ha passat i a partir d'aquí anar millorant les maneres de fer-ho.
Suposo que ho hem fet molt malament, però hem baixat de Catalunya Ràdio de Diagonal 614, aquí a la plaça Nova, al costat de la catedral, aquesta tarda. Devem d'haver trigat uns 3/4 d'hora amb taxi. Ens ha costat una barbaritat, 21 euros. Fan obres al carrer Rosselló. Com ho arregla? Vostè m'ha dit que ens farà les ciutats aquí, que tot això ens anirà tan bé. Doncs,
les obres són imprescindibles.
Sí. El que 21 euros, 3/4 d'hora.
El que necessitem és racionalitzar-les.
Sí.
Haurem de transformar la ciutat. El que hem de fer és planificar-ho bé i no obrir 3 vegades les rases en un mateix carrer, per exemple. Tenir molt de capteniment perquè amb els mínims recursos puguem transformar el màxim possible. No és un problema només de les conseqüències. Per poder transformar la ciutat necessitem molts recursos. Per tant, hem de ser molt curosos i molt ambiciosos, perquè si volem una ciutat que millori les nostres condicions de vida i tenim recursos limitats, els hem de cuidar molt.
Senyor Degà, moltes gràcies avui per acollir-nos. Entrarem ràpidament també en debat, perquè jo el veig a vostè molt optimista. Ho és de mena, oi?
Sí, però la situació i el Congrés també ens hi ha tornat.
Ara l'escolto. Gràcies de debò per rebre'ns avui a casa. Són 22 hores, 22 minuts. 1:15 d'11. Som al Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.